Estels.
I ara, quan són les 11 i 44 minuts, és hora de mirar el cel, encara que avui no faci un dia gaire bo per observar les estrelles. De totes maneres, és dimarts i, per tant, toca avui parlar d'estels amb Carme Mas. Bon dia.
Bon dia.
Comencem avui parlant de les lívides d'abril, una pluja de meteors. Què vol dir això?
Sí, primer, a veure, més que tot, una pluja de meteors és una estrella fugaz o... Pluja d'estrelles és un fenomen astronòmic que és molt freqüent, tothom l'ha vist moltes vegades. És un eixam de meteors que estan associats als cometes perquè segueixen l'òrbita del cometa, que és la radiant d'on surt, sembla ser, doncs, tots els meteors. Per tant, què passa i quan passa? Passa quan la Terra, per la redundància del verb, passa a través d'una densa regió de la cua del cometa, en aquest cas de les lírides seria el cometa Thatcher, i llavors... al ratllar la nostra fan com unes xispes de foc i si són molt grosses són bòlids, si no queden així simplement com un eixam de llums. Aquí en l'hemisferi nord tenim les lírides ara al mes d'abril. I en una nit fosca precisament i molt clara podem veure per l'ordre d'uns 30 meteors, d'uns 10, ara m'equivocava amb les perseides, uns 10. Però no totes les nits de l'any són igual d'intenses. Per exemple, doncs, les perseides de l'agost són més intenses que les lírides d'abril.
De fet, què és un... Ben bé, ara plantejant-nos-ho, dèiem, què és ben bé un meteor? Com ho definiríem?
Perquè s'entengui bé, és com una línia de llum que ve provocat aquesta línia per una partícula especial que penetra a l'atmosfera terrestre i es crema per l'alta temperatura de reentrada, i la pluja de meteors sembla provenir, com t'he dit abans, d'un punt en comú en el cel anomenat radiant. I què passa? Passa quan la Terra, repeteixo, s'acosta a l'òrbita d'un cometa, en aquest cas del Thatcher de les lírides, i passa a través de les restes de la seva cua.
De fet, veiem aquests dos conceptes, meteor i radiant.
Radiant és el punt de l'esfera celeste d'on surten les trajectòries d'una pluja d'estels. Parlant de les lírides, aquest mes d'abril, el radiant està situat en la constel·lació d'Hèrcules i la constel·lació de la Lira, per això s'anomenen lírides. És a dir, una pluja de meteors associada al cometa, com hem dit, Thatcher, que és responsable de la pluja d'aquests meteors.
De fet, deies que és a l'abril, parlaves també d'una altra pluja de meteors a l'agost, però d'aquestes lírides d'abril, quan és el millor moment per veure-les?
Són, a veure, més que res, entre el 16 i el 25 d'abril, i és una pluja de meteors d'activitat moderada, no cal esperar un castell de focs ni molt menys, no? Són d'una velocitat molt alta. No hem d'esperar que uns focs, com t'he dit abans, artificials, espectaculars, pot ser que passi una lírida de tant en tant i no es vegi res més. De fet, el més espectacular va ser el 1966, segons m'han explicat, que hi va haver un eixam de meteors de lírides impressionant. Des d'aleshores no s'ha tornat a fer que les lírides fossin tan espectaculars. El seu màxim és el 22 d'aquest mes, sobretot, però comencen el 16 i donen fins al 25. Però el 22 és el dia que es pot veure amb una alta velocitat aquestes lírides.
Dèiem que no és uns focs artificials espectaculars, eh?
No.
Això no. Però en tot cas, el que sí que podem dir és que
hi ha un moment.
Deu ser digne aquest 22 d'abril. Quin és, en aquesta, parlàvem abans de la constel·lació de la Lira, ens podries parlar una miqueta d'aquesta constel·lació?
Sí, la constel·lació de la Lira, més que tot, primer volia dir-te,
sí,
que el millor moment per veure-les, a part de ser el dia 22, ha de ser un lloc fosc,
sí,
amb poca contaminació lumínica, i sobretot doncs, estar uns minuts sense llum.
Com ens hem quedat ara a l'estudi, sí, que se'ns ha espatllat un llum i ens hem quedat mig de les fosques. Però bé, ara els podríem veure bé si no hi hagués aquests núvols. Bé, parlàvem de cultura, de un millor moment per observar-ho i també de...
De cultura popular.
Sí, sí. Bé, el que parlàvem, doncs això, serem atents aquest entre el 16 i el 25 d'abril.
Sí, em preguntaves per la constel·lació de la Lira. Sí. Hi ha un estel molt brillant a la constel·lació de la Lira, que és Vega, i és l'estel més brillant, repeteixo, d'aquesta constel·lació. Està en l'hemisferi nord i durant l'estiu és un estel espectacular. És el vèrtex del triangle d'estiu. El seu nom prové de l'àrab i significa allò que cau, que és la frase que ve, com t'he dit, de l'àrab, i traduïda, repeteixo, vol dir o allò que cau o bé l'àliga que cau en picat. És un estel que pertany, doncs, al triangle d'estiu. Hi ha més triangles, el triangle d'hivern, hivernacle, que ja en vam parlar en un altre programa. Mm-hmm. I ja està.
També tenim, per exemple, les llàgrimes de Sant Llorenç, no? Això és a l'agost, això ja n'hem parlat abans. Però això...
Bueno, tenim més meteors, no? Tenim les quadràntides al desembre, les perseides entre juliol i agost, el més freqüents de l'agost, les dracònides a l'octubre, les leònides al novembre, perquè l'aparició de meteors és un fet freqüent que tothom ha presenciat, com hem dit, en moltíssimes ocasions, i sobretot en una nit fosca i clara, i podem veure quantitat d'estrelles fugaces.
Estrelles fugaces, dèiem, sí. Parlàvem d'aquests meteors que es podem veure durant l'any. De fet, durant tot l'any podem veure meteors pel que ens explicaves.
Sí.
I de fet, també tenim, parlaves també d'aquest concepte del triangle d'estiu, que sí que en vam parlar, però que...
Bueno, el triangle d'estiu és una figura imaginària amb la constel·lació que te l'has de dibuixar amb una llanterna, però si tu uneixes els asterismes, és a dir, els estels, forma un triangle unint Vega, Deneb i Altair. Vega seria la constel·lació de la Lira, Deneb la del Cigne i Altair la constel·lació de l'Àguila. I també tenim el triangle hivernacle i els estrels més brillants a l'hemisferi nord serien Betelgeuse, amb la constel·lació d'Orió, Procyon, o Canis Minor, o Sirius, etc. És a dir, tots són constel·lacions, figures imaginàries que tu, amb una llanterna, a les nits fosques, pots anar resseguint els asterismes, vull dir, els puntets de llum, que diem que són estels,
sí.
I pot ser una figura.
Mm-hmm.
I dèiem, per acabar...
Sí, bé, dèiem també el tema, hem parlat del triangle d'estiu, hem parlat del triangle hivernal, dèiem abans que això, que deixem, volíem deixar clar que aquestes lires d'abril són com a resultat de les deixades del cometa Thatcher. Esperen, com hem dit abans, l'explosió màxima el 22 d'abril, recordem aquest dia, i també deies abans el 1966 que hi va haver una gran pluja d'estels, però per exemple també buscant ara aquí ràpidament he vist que el 1982 també es van trobar amb un gran esclat de fins a 90 lírides per hora, però en tot cas dèiem això, que abans deies que els focs artificials, que sí que a vegades pot produir-se que exploti com uns focs artificials.
Sí, perquè és una pluja anual, augmenta d'activitat en periodicitat desconeguda, i els últims anys de periodicitat de focs artificials va ser, si mal no recordo, el 1945, segons he estat comprovant, el 1946 i el 1982, que vam viure tots ja, no? I va ser molt bonic aquí la rebessada.
El 1982?
Sí, sí.
El 1982 jo no ho vaig viure, per exemple. Encara em faltaven uns quants anys per néixer.
Bé,
a veure si ho puc veure aquest any.
Bé,
dèiem això, que tenint en compte que és una pluja imprevisible.
Abans m'havies preguntat per la Lira. La
sí.
Lira és una petita constel·lació i la seva estrella principal, com he comentat, és Vega, que és la més brillant del cel.
Així estem parlant d'una constel·lació important. Doncs,
sí.
Carme, sí, si et sembla, anem tancant.
Sí.
Si vols, amb el que em diguessis per dir-nos al final.
No, res més, és dos conceptes molt, molt petitets que costa molt d'entendre, que és un any llum i que és una unitat astronòmica. Costa molt d'entendre. Un any llum equival a la distància que la llum recorre en un any, que és aproximadament a 9,46 bilions de quilòmetres. Llavors, tothom es pregunta, què és un any llum? Doncs és aquesta distància que la llum recorre en un any. Llavors, també es pregunten què és una unitat astronòmica. és una unitat de distància, no de temps, aproximadament igual que la distància mitjana entre el Sol i la Terra, i equival aproximadament a 150 milions de quilòmetres, perquè hem de tenir en compte que l'òrbita de la Terra no és un cercle, sinó que és una elipse. Amb això volia puntejar una miqueta aquests conceptes, perquè la gent sempre pregunten què és un any llum, què és una unitat astronòmica.
Sí, fer-se una idea de què és un any llum és una cosa complicada, de dues maneres.
Més que tot, per dir-ho molt senzilla i que sigui...
Estem més acostumats als quilòmetres, sempre.
Bueno, estem acostumats a cronometrar el temps, a mesurar el temps, cronometrem... amb hores, minuts i segons, el mesurem a través d'anys, segles, etc. Però és que el temps és un concepte psicològic, és la quarta dimensió, per dir-ho d'alguna manera, no?
Home, això ja depèn. Suposo que el temps sí que al final segur que acaba passant, eh?
El temps passa, això és seguríssim. No hi ha retrocés, és com el riu, com deia Jorge Manrique en un seu poema, no? Tots els rius van anar al mar, és a dir, que com l'aigua dels rius, el mar, perquè van anar al mar, el temps no té un retrocés.
Exacte.
Com l'aigua, no pot anar enrere.
Doncs ens queda aquest temps per pocs dies ja, per poder observar aquestes líderes
d'abril. Sí, però sense expectació, eh?
No esperarem, però ja que hi som, si ens interessa, si algun dia tenim aquest 22 d'abril, hem quedat, que era el dia...
Comencen el 16 i fins al 25, i el 22 sembla que podria ser el dia més espectacular, però jo penso que serà una rafagueta per aquí, una rafagueta per allà, i aquí s'ha acabat.
Bé, home, això ja el gust de cadascú,
Ja veuràs.
Llavors,
com
esperem,
sí.
Esperem que segurament puguem veure alguna cosa interessant. Carme Mas, de l'Associació Astronòmica Vall d'Oreix-Sant Cugat, moltes gràcies per venir, com cada dos dimarts, a veure'ns i explicar-nos coses sobre els estels, i de fet ja, quan falten 4 minuts, tancarem d'aquí no res, a aquesta hora. Moltes gràcies.
A tu, bon dia.